Doncs arribem a l'últim espai de la temporada, el 24 Fotogrames, al cinema, com sempre, de la mà d'en Francesc Cànovas. Què tal, Francesc? Molt bon dia, com va?
Bon dia a tots. Doncs molt bé, aquí a fer l'últim programa de la temporada. Programa amb molt de calor, eh? Estem en un juliol ara amb una calor que no vegis. I he de dir-vos que les pel·lis que avui parlaré són pel·lis que encara no s'han estrenat. Són pel·lícules que s'estrenen a partir justament d'aquest cap de setmana que ve, vale? Per tant, fem com una primícia de pel·lícules potents aquest estiu, com són Oppenheimer, Barbie, Missió Impossible, Sentència Mortal. La Reco sí que està ja a cartellera. La Reco sí que la podeu trobar des d'avui mateix divendres a cartellera, que és Vesper. I el clàssic el trobareu a Filmin i crec que també està a Movistar, que és Encadenados d'Alfred Hitchcock. Si et sembla, comencem escoltant el tràiler d'aquesta pel·lícula que es diu Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Vamos a reclutar científicos.
Construya un pueblo y hágalo rápido. Si no deja que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores.
¿Por qué íbamos a querer vivir en mitad de la nada y sin saber por cuánto tiempo?
¿Cómo que por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo.
Eres el rey de la improvisación, pero esto no lo puedes hacer de cabeza.
Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo.
La probabilidad es casi nula.
Casi nula.
¿Qué quieres? ¿Solo tenemos la teoría?
Nula. Estaría mejor.
Es cuestión de vida o muerte. Pero yo puedo obrar este milagro.
Bé, aquesta pel·lícula, Oppenheimer, està dirigida per el gran Christopher Nolan. Dura 180 minuts. És un biopic que compta amb el Cillian Murphy com a protagonista, fent del físic Robert Oppenheimer. També surt l'Emily Blunt, surt Robert Downey Jr., Matt Damon, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Rami Malek, Josh Hartnett, o sigui, té un repartiment molt potent la pel·lícula i parla justament d'aquest procés de final de la Segona Guerra Mundial, en la qual havia una cursa per a veure qui arribava primer a construir la maleïda bomba atòmica. I aquí narra el procés aquest amb el qual Robert Oppenheimer, reunits amb altres físics a un poble que van crear enmig del desert perquè ells comencessin a crear aquesta bomba atòmica i tenir-la abans que els nazis, justament, no? La pel·lícula s'emmarca amb una epopeia espectacular, típica també d'aquest director, de Christopher Nolan, per altra part, que recordem que és el director de Tenet, Dunkerque, Interstellar, El Caballero Oscuro, Batman Begins, Origen, o sigui, és d'aquests cineastes que diem d'autor. Vale, ja podríem dir que és dels millors que hi ha actualment filmant a nivell de direcció al món. I la pel·lícula té una pinta espectacular. L'únic que em fa por és això, que dura 180 minuts, que dius, déu-n'hi-do. Vale? Però, clar, o sigui, el que narra és aquell procés històric tan espectacular i amb tants arestes morals i ètiques que va ser la construcció de la bomba atòmica que als Estats Units, recordem, la va utilitzar i la va tirar sobre Nagasaki i Hiroshima per donar o per acabar la Guerra Mundial al front justament contra els japonesos, no contra els nazis que ja estaven vençuts, sinó contra el front del Pacífic que quedaven els japonesos. No? La pel·lícula també, segons veiem el tràiler, emmarca molt bé aquest dilema moral que mica en mica anirà apoderant-se de la ment i del cap de Robert Oppenheimer de la creació d'aquesta armada de destrucció mega massiva, diria jo. No? Té molt bona pinta, té una pintaza espectacular i s'estrena, crec que el 20 de juliol, o sigui, el cap de setmana, divendres del cap de setmana de les eleccions. Per tant, si voleu tirar una bomba atòmica abans de tirar la papereta, aneu a veure Oppenheimer, ¿vale?
Potser per desconnectar una mica,
bona,
no?
Molt bona pinta, ¿vale?
Molt bé.
Bueno, o bé abans o bé després. Vale, d'anar a votar. Després trobem altra gran estrena, que també s'estrena aquell cap de setmana, ok? De les eleccions, que és una pel·lícula que també té una pintaza també espectacular, que es diu Barbie.
Oye, Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
Claro. No voy a hacer nada especial, solo una chupi fiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. Pásate.
Suena guay. You can find me under the
lights, diamonds under my eyes. Este es el mejor día de mi vida.
Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? When my heart breaks. Han pasado cosas que podrían tener algo que ver. El agua fría de la ducha, la caída del tejado y tengo los talones en el suelo. ¡Pies planos! ¿Qué tengo que hacer?
Tienes que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides.
Lo primero, los tacones.
Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos.
Voy a acompañarte.
Vale. ¡Guau! Esto es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran todos?
Sí, a mí también me miran.
Barbie, en el mundo real, es imposible.
Si saliera a la luz, las consecuencias serían inimaginables. Sería catastrófico.
No jugamos a las Barbies desde que teníamos 5 años.
Nadie descansará hasta que esa muñeca esté de nuevo en una caja.
Los humanos tienen principio y fin.
¡Coged a esa Barbie!
Bé, doncs, aquesta pel·lícula, si em fa, quan va sortir el rumor que s'estava fent i les primeres notes de premsa d'ella, dic, bueno, que m'esperin a la sala per anar a veure Barbie Superstar.
Però té molt bona pinta.
Però he de reconèixer a això mateix. He de reconèixer, no m'has acabat, m'has deixat acabar del que anava a dir, que he de reconèixer que estic boig per anar a veure la Barbie. ¿Vale? O sigui, vas veure el tràiler al cinema fa poc i dic, ostres, quina passada, vull dir. Sí. Té una pinta espectacular i a part que serà una pel·lícula segur superinteressant perquè la dirigeix Greta Gerwig, que és la que va dirigir Mujercitas, Lady Bird, i narra sobre aquest món on viu la Barbie, la nina Barbie, que és un món, que està a altre lloc, diguéssim, a altra dimensió, o al metavers, on vulguis dir, està allà, el mundo de Barbie, ¿vale? Tot és rosa, a veure, el disseny de producció és brutal perquè van reproduir amb un mega estudi tots els complements que té Barbie, la nina. O sigui, la casa de Barbie, la piscina de Barbie, tot allò ho van reproduir a tamany real per poder construir una ciutat Barbie, diguéssim, no? El món Barbie, que és on viu aquesta noia, que és la Margot Robbie, que és guapíssima i és un càsting per mi excel·lent, haver-la triat a ella. I no sé per quin motiu és expulsada del món de Barbie i ha d'anar al món real, al nostre món. No em preguntis per què, ni què fa malament o què li passa, però ha d'anar al món real, pagar la penitència, suposo, el purgatori d'estar entre nosaltres, per poder tornar o poder tornar al món de fantasia de Barbie, no? Uh-huh. Amb aquest viatge l'acompanyarà de Polizón el Ken, que és el Ryan Gosling. També espectacular, la parella de protagonistes, Margot Robbie, Ryan Gosling, és brutal. Llavors, la pel·lícula, pues, suposo que viurem les vivències d'aquesta nina o d'aquesta dona nina al món real on no entén res, no? Hi ha una sèrie d'executius que sembla ser que sabien l'assistència de so, la volen amagar o diuen, si això surt a la llum, se'ns acaba el negoci. Potser sí que hi ha negoci Barbie dintre del món real i aquesta nina surt d'aquest món que assiste realment. No ho sé ben bé perquè el trailer no ho explica tot, però sí que la pel·lícula es convertirà en una lluita feminista. D'això no tinc cap mena de dubtes, que la Greta Gerwig li donarà aquesta volta de torca a la pel·lícula i aquesta Barbie totalment, diguéssim, passiva o una nina, mai millor dit, doncs acabarà tenint personalitat, acabarà tenint decisió per el que vol fer realment i aquest és el punt interessant de la pel·lícula, que es converteix d'una pel·lícula que podria ser tonta a una pel·lícula feminista i reivindicativa, no? Uh-huh. Però en el camí pot ser molt divertit tot el que narra aquesta pel·lícula, no? A la qual sí que deixa com un ninot el Ken. El Ken sí que té una pinta de ser el ninot estúpid tota la pel·lícula, no?
Totalment.
I bé, pot ser interessant i també s'estrena, com deia abans, al cap de setmana de les eleccions. ¿Vale? Uh-huh. I anem a l'últim mega estrena total que s'estrena justament aquesta setmana. Aquest cap de setmana ja la tenim a cartellera. O sigui que si voleu córrer ràpidament a veure aquesta pel·lícula, ja la tindreu, que és Missió Impossible, Sentència Mortal, parte 1.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca.
Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Escúchame. El mundo va a ir a por usted. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo?
Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final?
Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía.
Nuestras.
Bé, aquí tenim la setena entrega de Missió Impossible, de la que sóc molt fan. És una d'aquestes pel·lícules o sagues que a mi m'agraden moltíssim, des de la primera de totes, de Brian De Palma als anys 90. La segueixo. I el tràiler té una pinta espectacular. I les crítiques són brutals. O sigui, les crítiques, si entreu a Film Affinity o a revistes de cinema, és que no hi ha cap crítica negativa. O sigui, la deixen pels núvols, diuen que és el blockbuster de la temporada, de l'estiu, que és un pel·liculón, seqüències d'acció espectaculars, suspens tota la pel·lícula sencera, o sigui, té seqüències que amb cliffhangers que porta una altra seqüència, i estàs enganxadíssim. I la narració és que aquest cop Ethan Hunt i el seu equip de FMI s'ha d'enfrontar a un nou dolent, no?, que té una arma que pot canviar el futur i posar en perill la humanitat, i aquesta arma és la intel·ligència artificial mal utilitzada. O sigui, no ella per si mateixa, sinó a les mans en qui està aquesta intel·ligència artificial, no? I aquesta pel·lícula o aquesta missió d'Ethan Hunt és la missió de les missions perquè, vull dir, no hi ha cap prioritat més enllà d'intentar fer-se amb aquesta arma perquè ni família, ni amics, ni coneguts, ni la seva pròpia vida, o sigui, ha de trobar sí o sí l'arma, carregar-se qui té l'arma i potser també destruir l'arma, no? I tot això és una gincama espectacular per ciutats de tot el món, que la missió anirà de ciutat en ciutat i de continent en continent en busca d'això, en busca de trobar l'enemic i l'arma, no? La pel·lícula, com torno a dir, és un thriller espectacular amb unes seqüències de tensió brutals i ja et dic, o sigui, jo per el que he vist i el que he llegit de crítiques, sembla un pel·liculón d'aquests per flipar, no? O sigui, segurament per anar a veure al cinema i disfrutar-la en pantalla gran i amb bon so, i si és possible el so Atmos, Dolby Atmos, i disfrutar-la, perquè és una pel·lícula per disfrutar. Jo he de reconèixer que de les 6 entregues anteriors, totes m'han agradat. Potser la segona és la més fluixa, la segona és la que més andava a ser una miqueta d'Ang Lee, al seu moment la va dirigir, el 2000-2001 crec que va ser, però la resta, la tercera en particular, és brutal i les restes són espectaculars. L'anterior, aquesta, també va semblar brutalíssim. Trobo que Missió Impossible està per un grau superior a la saga de James Bond. Però sí que hi ha fans de James Bond i fans de Missió Impossible. Jo sóc fan de Missió Impossible, per tant, potser un fan de James Bond ja em contradiu a mi, no? Però, a nivell de crítiques, ja et dic, aquesta última la deixen pels núvols tots els crítics. Nacionals i internacionals.
Sí, a mi el que m'agrada veure és com aquests actors ara, que si ara sembla... ja són grans continuen fent aquestes pel·lis, no? Que podem veure el Tom Cruise, que no sé quina edat té, però que continua estant a tope.
Tom Cruise té 61 anys. 61 anys i el tio corre i està en una forma... De fet, és conegut que les seqüències d'acció les fa ell. O sigui, hi ha making-offs, eh? Vull dir, no és una fardada ni és un fake, o sigui, hi ha seqüències de making-off on veus que és ell qui salta, qui corre, que es tira de la moto, que es tira en paracaigudes, o sigui, és la bomba aquest paio, no? I s'ha trencat la cama i s'ha trencat mil històries fent seqüències d'acció, perquè no vol que el doblin ni vol fer-les ell. I té el tio 61 tacos. Fa poc deia que volia fer aquesta saga o pel·lícules d'acció fins als 80 com el Harrison Ford. Encara li queden 19, o sigui que a veure si arriba, no?
Arribarà. Doncs anem amb la següent.
Anem a la següent, si et sembla. Vinga.
No vas a creerte lo que he encontrado.
¿Qué es eso?
Semillas.
Tú y yo nos parecemos mucho, Vesper. Porque no vamos a permitir que este mundo de mierda nos machaque. Pero no te creas que vas a poder cambiar el mundo.
Soy habilidosa. Y autodidacta. Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre. Me llamo Camelia. Vesper.
No es nuestra responsabilidad.
Es de la ciudadela. Nos llevará allí. Vamos.
Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
Vesper, tú puedes cambiarlo todo.
Bé, aquesta pel·lícula ve de Sitges, de l'any passat, que la vas veure i em va agradar moltíssim. I és una pel·lícula d'un futur apocalíptic, distòpic, però en clau naturalista, en clau ecologista. Són aquestes pel·lícules de ciència-ficció que recorda una pel·lícula dels 70 que es deia Naves silencioses, i narra la història d'una nena que es diu Vesper, una adolescent, que viu amb el seu pare, que està postrat a un malalt, postrat a, una, a un llit, no? A una terra on ja no queda vegetal, o sigui, està tot cremat, tot sense cap rastre de vegetació, vull dir, un futur realment on no surt el sol, tot és gris. I ella és molt intel·ligent i està creant com intentant crear semilles, llavors, per poder intentar reproduir altre cop natura i arbres i vegetació, no? Els dolents, o els mandamases, viuen a un lloc que es diu La Colònia, que és com una ciutat futurista, que no es veu mai a la pel·lícula, sempre la citen, i d'allà s'escapa una nau amb una dona misteriosa, que té un accident i aquesta nau cau a prop on viu Vesper i la rescata ella. A partir d'aquí, els poderosos aquests d'aquesta ciutat, que és La Colònia, i els caciques propers on viu Vesper, volen trobar aquesta misteriosa tripulant d'aquesta nau que ha fugit de La Colònia, no? Que és un element clau en la pel·lícula, saber qui és aquesta dona. I Vesper l'ajudarà, li farà costat i descobrirà qui és realment. No direm ara qui és aquesta dona, ni quin poder té, ni què té, no? Però la pel·lícula és visualment meravellosa, o sigui, és deslumbrant. O sigui, la pel·lícula també, repeteixo, per veure-la en pantalla gran, perquè a casa perdrà moltíssim. Però una gran sala i una gran pantalla és molt disfrutable, perquè tot el que és el disseny de producció, els efectes, com està feta, els robots que surten, els xatarreros, perquè surten com una sèrie de gent que agafen xatarra i van tots caminant en busca de ferralla que han de vendre després, no? Tota l'ambientació d'aquest món futurista post-apocalíptic és espectacular. I la trama en si no és que sigui molt original, diguéssim, però l'aparell visual t'atrapa i et fascina l'imaginació de crear visualment aquest món, no? I com està creat, que sí que és original. O sigui, aquest moment, si no és original el guió, diguéssim, si és original el que és la imaginària visual de la pel·lícula i la fantasia de crear aquest món trist, gris, sense vegetació, on viu aquesta nena amb el seu pare, no? Per tant, molt recomanable als amants de la ciència-ficció, amants de ciència-ficció, no diguéssim, de Guerra de Galàxies o d'aquest estil, sinó més tranquil·la, més pausada, més humanista, més ecologista, doncs Vesper és la seva pel·lícula.
Perfecte. Quina nota li poses, Francesc?
No sé si ens queda temps per al clàssic. Jo diria que no. Li poso un 7 a la pel·lícula. Un 7.
Hem d'acabar aquí ja. Ens quedarem al clàssic per una altra ocasió, que en aquest cas és Encadenados, però de moment donar-te les gràcies per aquesta temporada, per haver-nos acompanyat com sempre. I t'esperem ja de cara a la propera.
Molt bé, doncs allà estarem al setembre, final de setembre, per una nova temporada de cinema al Prat Ràdio.
Cuida't molt, que vagi molt bé.
Bones vacances.